Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. Passen gairebé 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Aquí estem de nou a Ràdio Valira, al Passeu sense trucar. Bon dia, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bon dia, bon dia. Aquí estem. Com sempre, directe. Ràdio Valira, cadena pirinaica.
Ja fa dies que vau pujar primer els de l'Espanyol.
Ja fa dies.
On vas amb la samarreta de l'Espanyol avui?
Bueno, és que des que vam pujar no me l'he tret.
Home, doncs potser que ho rentis, no?
És que no transpiro gaire, jo.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí. Bueno, doncs res, comencem aquí el Passeu sense trucar, avui que és dimarts 16 de juliol, bueno, ens queden res, 168 dies per acabar l'any, s'acabarà l'estiu i ja com aquell que diu, ja començarem a pensar amb els torrons.
Ai, escolta, bueno, no siguis d'aquesta manera.
Per què? Però és que és la veritat, espera't, que em vaig a canviar els auriculars.
Ah, molt bé. T'havies equivocat d'orella.
M'havia equivocat d'orella, d'una soc sort i de l'altra no tant.
Ostres, estàs fet una piltrafilla,
Una piltrafilla, sóc un piltrafilla, ja ho pots ben dir-ho, ja ho pots ben dir-ho. Bé, fem el programa 2606. I res, el sol ha sortit a les 6:32, se n'anirà a les 9 del vespre 30 minuts, tenim avui 14:57 de llum, i el punt més alt del sol a les 2 de la tarda, un minutet. Temperatura, bueno, 29 graus, a la capital, la que s'espera de màxima.
Dijous, dijous, es veu que apretarà la calor,
Dijous, dijous.
Diuen.
Sí. La lluna creixent, il·luminant-se, es va il·luminant, 69% visible, I aquesta és la dita d'avui.
Aigua de juliol encén el sol.
Ah, que bé, que bé, que bé. Bé, es veu que han criticat molt a la Shakira.
Perquè va fer playback.
Ah, això mateix.
A la final, no?
Sí, a la Copa Amèrica. A la final de la Copa Amèrica, que com ja sabeu va guanyar l'Argentina. Doncs va actuar-hi la Shakira. A més, ho va fer en el mateix lloc que ja hi havia actuat a la Super Bowl del 2020. Te'n recordes que va fer aquella actuació amb la Jennifer López, si no recordo malament. Sí. Doncs res, a banda de fer playback, i aquí, Shakira, ho sento, però l'has pifiada, perquè es veu que, clar, li havien de muntar l'escenari.
Sí, esclar, això ho va retardar.
I això, clar, es va fer una mica pesat, Va ser molt criticat, doncs, aquest tema, perquè en el temps de descans doncs es va invertir més temps de lo habitual, i lo bo del cas és que a sobre et va i et canta en playback. Que no calia, doncs, ni fotre escenari, és a dir, ja no calia fer-ho.
Se sap lo que va cobrar?
No, però suposo que deuria cobrar un paston.
No, segurament.
Deuria cobrar pasta gansa, que diria el Mikimoto, perdó, del calçada.
Miquel Calçada.
Miquel Calçada.
Sempre serà el Mikimoto.
I Olivella.
Olivella, sí.
Sempre serà el Mikimoto, almenys per mi. I per molta gent, també es continua celebrant el judici de l'amic Josep Maria Mainat. Bueno, en aquest cas, la seva dona.
Ex-dona.
Ex-dona, no? La Àngela Dobrovolski, que ahir va anar a l'audiència tenyida el cabell tenyit de rosa.
Ja l'he vista. Una fila impressionant.
Bueno, doncs res. El pobre Mainat, doncs, com diu aquí, exhibe compassió hacia su ex, no? Perquè el productor i el trincaire, doncs, diu que li costa entendre realment que la seva dona el volgués matar, no?
Clar.
També doncs comenten això de que el glucòmetre, perquè el Mainat doncs té un problema de sucre. Doncs el glucòmetre del productor indicava un nivell de sucre molt baix, però la senyora Dobrovolski doncs no va trucar emergències o urgències, no? Aquestes coses, no?
Diuen que ho havia remenat el mòbil.
Sí.
Havia descobert...
Sí, aquí ve el problema.
Que no heretaria res. No sé. I a més tenen dos fills en comú, crec, eh?
Ja, però jo hi ha coses que no les entenc.
Momentet, eh? Avui li toca amb ell l'al·lèrgia, eh?
Tinc molta al·lèrgia. Uf. Tinc molta, molta.
Deu ser la pols.
Perdonin, eh? Però clar, una de dos. Em foto tossir aquí queda lleig. I, bueno, doncs això que... no entenc com una cosa d'aquestes característiques, en aquest cas no ho sé, interpreto que l'amic Mainat deu portar el testament al mòbil. És que
tot es porta al mòbil, ara, amic.
Però jo no ho entenc, això. Jo no ho entenc. Jo crec que no està bé que aquestes determinades coses i de coses molt, molt personals... I, a més, amb la facilitat d'accessibilitat que hi ha als mòbils... Que escolta,
bueno,
que...
hi ha contrasenyes, per això...
Ja, però jo crec que no seria el lloc més adient, no?, per fotre-hi, doncs, segons què, perquè, esclar,
noi,
vull dir, passa, mira, després se n'enteren i, ja veus, merder el canto. Bé, diu que si el tribunal la condemna, doncs serà un dels dies més trist de la seva vida, no? Uh-huh. Francament... No sabem, vull dir, com acabarà això, però no crec que tingui massa bona pinta per, en aquest cas, la senyora Àngela Drobolski.
I a Marbella s'ha pagat per una ampolla de xampany,
sí,
50.000 euros.
Ah, caram!
Ens ho explica La Vanguardia.
No seria The Voice, no?
És l'ampolla més cara venuda en la història d'aquesta població andalusa.
Carai.
És un magnum de 6 litres de Dom Perignon Champagne Brut Luminous Phantom,
yeah,
que va ser adquirit per un client habitual del restaurant i nightclub que es diu Momento.
Yeah.
50.000 euros.
Però interpreto que... Se la va fotre allà, no, l'ampolla?
No va deixar ni una gota.
No, home, no, jo és que no deixo ni l'ampolla.
És una de les joies més valorades, o era ja, de fet,
sí,
de la cava d'aquest nightclub i restaurant, perquè es tractava d'una edició limitada amb molt poques unitats produïdes per la bodega francesa en tot el món.
Déu-n'hi-do.
No se sap qui era, un VIP particular,
sí, clar,
que va anar amb uns amics.
Evidentment.
I...
Igual era, bueno, algú d'aquí d'Andorra.
Ai, no ho sé.
Home,
noi,
aquí hi ha molts VIPs. Hi ha molta pasta aquí, eh? Mastegant-se també, mira, com el Mikimoto. Sí, sí.
Avui tenim el dia,
sí, sí,
del Mikimoto, eh?
Del Mikimoto, sí. El trobo a faltar, eh? Sobretot quan fotia aquests shows a Catalunya Ràdio, fent de DJ. Jo m'ho passava molt bé. M'agradava molt. Bueno, aviam, avui celebrem que és Santa Reinelda, que no conec a cap Reinelda.
No.
Però atenció, perquè avui, senyores i senyors, és Nuestra Senyora del Carmen o la Virgen del Carmen.
Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, Carmen, Carmen.
Ara està rumiant qui ho cantava, això.
Trèvol.
Molt bé.
Ah.
Home, és
tenir una edat, Candela.
És la Mare de Déu del Carme, la i avui... Mare.
Avui és la patrona de...
De la gent del mar.
De la gent del mar,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
doncs
sí,
a tots els homes i dones...
Del capdret.
I del mar.
I tant.
Doncs a celebrar-ho, eh? A celebrar-ho
bé. I a totes les Carmes, Carmetes.
Home, les Carmes, Carmetes.
Mamens, també.
Les Mamens, Mendizábal, per exemple.
Mm.
Sí, sí.
Moltes,
sí,
felicitats.
Moltes felicitats. I també moltes felicitats a les Carmela. Camela, eh?
No Camela, no.
No Camela, Carmela, eh? Les Carmeles. I suposo que també deu ser Carmelo. Carmela i Carmelo, no? Doncs felicitats a tots i a totes, com sempre, i que passeu un bon dia. Avui només tenim un dia, que és mundial, això sí, i és el Dia Mundial de les Serps. La famosa serpent de cascabell.
I té un objectiu.
Oh, sí, tant.
Crear consciència del valor d'aquesta espècie animal que hi ha gent que... És que no pot. Els hi agafa... Tu?
Jo.
Tens pànic?
Pànic.
Sí.
És algo que sempre m'ha produït pànic.
És una...
Sí, ja t'ho ben dic.
Una bestiola que amaga misteris i màgia.
Sí, bueno.
Els... Eren molt aficionats a les serps, també a l'Antic Egipte, per exemple.
Sí, i tant.
N'hi han de moltes espècies.
Sí.
N'hi han de petites, n'hi han de grans. Hi ha la cobra real, la piton...
Mm.
l'anaconda verda, la boa, la pitón diamantina.
Viva lo novio,
viva lo novio. La cascabel muda, sí. Que no deu fer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
italiana, la serp corall blau... Bueno, n'hi ha de moltes...
Sí, però ja et dic, és un animal...
I en llocs
que...
se les mengen.
Sí, sí, jo és un animal
Fangonien.
Que sempre
m'ha fet... Fangonien, n'has tocat mai cap?
No.
Ni ganes, no?
No, n'hi he tocat mai cap, ni crec que, no, vaja, no sé, que me la trobi, però no, que va, en absolut. Bueno, anem...
No fan angúnia, més que les serps, per exemple, els ratpenats... Són peludots,
sí,
amb bueno. aquelles ales així sí. plenes de venes, me fan com una
sí,
mica d'angúnia.
Sí, tampoc no seria un animal...
Els estruços.
Ah.
A tu fan gràcia.
Bueno, cauen simpàtics, sí, sí. La carn d'estruç és molt valorada, eh?
Sí?
Sí, sí, sí.
No em menjaria, veus?
No n'he menjat jo tampoc,
no.
però sé que és molt, molt valorada.
I els, un nou ferrat d'estruç?
Sí. Prefereixo,
no te l'acabaries pas, eh?
Prefereixo d'aquestes gallines d'alçada.
D'alçada?
Sí,
avui
sí.
n'he anat a comprar.
Ah, sí?
Sí, perquè ja m'ho va explicar el...
Conya, el Lizarte.
El Lizarte, el Robert, on podia comprar de gallines d'alçada.
Sí.
No és barato.
No, home, ja m'imagino.
No, no són barats,
ja
però vaja.
Ja
mitja dotzena... Ves, mira, un euro més del que me'n faig, normalment.
Quan val un ou?
Un ou, no ho sé, ni idea.
Aleshores,
val un ou, això, eh?
Val un ou. Vale. Avui, que és, com dèiem abans...
16.
Sí, 16 de juliol, però de l'any 1969 va passar això.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!
Doncs mirin, va passar que van llançar des de Cabo Cañaveral a l'Apolo 11, val? I qui anava allà? Doncs anava Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Colin, o Michael Collins. Els famosos Armstrong, Colin i Aldrin. Van ser els primers en trepitjar la Lluna.
Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen...
Per retransmissió de l'arribada de l'home a la Lluna. Que molta gent diu que és mentida, com l'atemptat que va tenir el Trump.
Sí, una pantomima.
Digue.
Una pantomima.
Jesús Hermida, el 69.
El gran Jesús Hermida, efectivament, el que va narrar doncs, l'arribada per primera vegada de l'home a la Lluna. Bé, més coses que van passar un 16 de juliol, però ara mateix del 1212, la famosa batalla de les Navas de Tolosa. Ah... Sí, sí,
lo vamos
sí.
a estudiar.
Los, home, los ejércitos de Castilla, Navarra y Aragón y de Alfonso VIII vencen a los almohades y així d'aquesta manera van impedir l'expansió de l'islam. La famosa batalla de les Navas de Tolosa.
I tant.
També recordarem el 1782 que es va estrenar l'òpera El rapto del Serrallo.
En el Serrallo, a Tarragona va ser això.
A Tarragona.
A Tarragona, sí.
Sí, senyora, sí, senyora. Aquesta obra, òpera, vaja, de Wolfram Amadeus Mozart.
El Burg Theater de Viena, eh?
Sí, però en principi... Allà, sota... Com es diu aquell hotel de Tarragona tan important?
Però allò no està al Serrallo.
Bueno, però està, ho van fer sota la inauguració. Com es diu aquell? A l'Imperial Tarraco.
Sí,
això,
ara hi ha el casino.
Ara hi ha el casino. Bueno, sí, continuem per allà, per aquella zona, perquè anem al Montblanc.
A Montblanc.
Sí, anem a Montblanc.
No.
Sí.
Al Montblanc.
Doncs mira, inauguració el 1965 del túnel del Montblanc. Atenció, perquè el túnel, enfota-te'n del túnel del Cadí, eh?
No.
Cuidado, o el dels Tres Ponts. O fins i tot el túnel...
De Montblanc.
De Montblanc, 11 quilòmetres 600 metres. Uh-huh. Que déu-n'hi-do, eh? Els Alps entre França i Itàlia. Es va, diguem-ne, inaugurar el 65, dia com avui, i es va obrir el trànsit 3 dies després.
I si anem a l'any 1980...
Home...
Juan Antonio, no Joan Antoni, eh? Juan Antonio Samaranch... O Samaranch?
Samaranch. Hi ha un salmó molt bo que es diu Samaranch.
Oh, Samaranch.
Ah, pensava que...
És boníssim.
Ah, veus?
Era escollit president del Comitè Olímpic Internacional, el COI... COI?
Sí, el COI.
A Moscou, eh?
El CIO, com li deia ell. Comitè Olímpic Internacional. Sí, això passava al 80, i què dius amb aquesta data... perquè després tornarem a parlar de l'amic Samaranch.
Parlarem del COI.
Bueno, sí, però ja, mira, jo ho dic perquè ja ho veuràs. Ah, el 1884 també va començar a Londres la primera edició del torneig de Wimbledon, però en aquest cas femení, i que va guanyar Mutt Watson, que va guanyar, a més, a la seva germana. Va ser un duel de germanes, en aquest primer Wimbledon femení del 1884. Uh-huh. I després també... Home...
Quan n'ha guanyat l'Alcaraz de Wimbledon?
Quants n'ha guanyat? Dos?
No.
Ah, de calés, vols. Ja sí, no sabria dir-te ara perquè no... Però sí. Bastants diners. És un de... Bueno, no sé si és el més ben pagat o...
A Wimbledon.
Clar, és que clar, com hi ha Wimbledon, com hi ha el US Open, com hi ha el Roland Garros i després hi ha el d'Austràlia, doncs, però sí, guanyen molts calés. Dic, el 1988, l'americana... Mira, si està escoltant el Joan Mart, deures, a veure si ens busques quan va guanyar el Carlitos Alcaraz.
Ja ho puc buscar jo,
sí,
eh?
Sí, bueno. Doncs Florence Griffith Joyner, que va establir el rècord mundial dels 100 llisos, metres, 100 metres llisos, amb 10,49. Uh-huh. Això va ser a Indianapolis, eh?
I en Jeff Bezos, el 1995, va obrir Amazon per vendre llibres per internet sobre un projecte iniciat un any abans com Kadabra.
Exacte.
Abra Kadabra.
Ara ja veuen on ha arribat l'amic Jeff Bezos. Bé, després també recordarem el dia d'avui, del 1999, que va morir en accident d'aviació John Kennedy Jr., John.
Sí, sí.
El fill de l'expresident americà, John Fitzgerald Kennedy, es va estavellar a la seva avioneta, que pilotava ell personalment, i van morir la seva dona, la Caroline Bassett, i la seva cunyada Lauren, allà a la zona de Martha's Vineyard, que era la zona on tenien la mansió, no sé si encara la tenen, els Kennedy. Sí.
I avui fa 24 anys que aquest home és president del Real Madrid.
Més que Jordi Pujol,
Florentino
com a president
Pérez.
De la Generalitat, que crec que van ser 23,
sí.
De les glòries deportives.
Doncs això, Florentino Pérez va guanyar les seves primeres eleccions a la presidència d'aquest club blanc.
Exacte.
I també com a contrincant tenia el Lorenzo Sanz. Però va guanyar, i des de llavors, doncs mira...
El
Florentino, 24 anys.
Sí, sí, una cosa tremenda. I el que dèiem abans, el 2001, Jacques Roche, un cirurgià belga, va ser escollit president del CIO, del COI, succeint en aquest cas a Joan Antoni Samaranch, Juan Antonio Samaranch, al capdavant d'aquesta institució, evidentment.
I avui fa un any que Carlos Alcaraz, Don Carlos,
Don Carlitos,
com li diu el Rajoy, va conquerir el seu primer Wimbledon. A la final jugava amb el serbi Novak Djokovic.
La mateixa final de fa res.
I es va acabar igual.
I va acabar, li va costar una mica més, perquè aquesta última, la veritat, ha estat un passió triomfal, eh? Bueno, també avui hagués fet anys una gran actriu americana, candidata 4 vegades als premis Oscar, guanyadora finalment d'un honorífic. Parlem de la Barbara Stanwyck. Aquest honorífic li van donar el 82. És un dels mites del cinema, del setè art, eh? I aquesta dona, curiosament, a l'any 1939 es va casar amb un actor molt dolent, Robert Taylor.
Com a actor, no com a persona.
No, home, clar, com a actor. És que a mi no m'agradava gens. Un matrimoni que va durar 12 anys fins que es va divorciar a l'any 51. També, curiosament, en el rodatge de Sueños de Oro va conèixer a William Holden, gran actor, amb el qual iniciaria una llarguíssima amistat que duraria fins a la seva mort, a la mort de William Holden, i hasta el punt de que quan ella va guanyar a l'Oscar honorífic, com dèiem abans, a l'any 82, li va dedicar amb ell, ja que feia poc que havia mort William Holden. No, maco, William Holden, molt bon actor.
Estem escoltant la sintonia, la careta de The Big Valley,
Valle de Pasiones, una gran sèrie
que va durar 4 anys, del 65 al 69.
Era la jefa del ranxo,
per això.
Era la jefa,
I després també la vam poder veure a El Pájaro Espino.
Amb el Richard Chamberlain, no?
Sí.
El guaperes del Chamberlain. Bueno, també hagués fet anys Ginger Rogers.
Doncs sí, ens deixava el 95. Va guanyar un Òscar com a millor actriu, 35 anys de carrera, 73 pel·lícules, encara que els seus papers més recordats va ser amb el que tenia al costat, Fred Astaire, que es veu que ens podíem veure, segons ens va explicar un dia en Jaume.
Sí.
Una sèrie de 10 pel·lícules musicals. I amb aquest sí que el podem felicitar,
Sí, aquest sí que el podem felicitar i ens n'alegra moltíssim, com ens hagués alegrat felicitar-los a tots, no? I que tots estiguessin en vida. Aquest el felicitem, és el gran Rubén Blades.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Des de Panamà.
76 anys. Fa Rubén Blades.
I també ha fet pel·lícules.
Oh, i tant. També polític. Un home també dedicat i molt compromès amb la política panamenya. Tota la carrera pràcticament l'ha fet als Estats Units.
Sí.
I el seu estil ha estat, el seu estil musical ha estat qualificat de salsa intel·lectual, no?
Salsa intel·lectual,
Salsa intel·lectual, no ho he sentit mai. I una de les seves grans cançons, aquesta, Pedro Navaja.
Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer.
Molt bé, i avui també hauria fet anys, ella.
Sí. Dejéis pasar el fred del verano, el fred de l'hivern, i busquem el caloret faller.
Ai, la Rita, la Rita Barberà,
Sí, la Rita Barberà, el caloret de l'estiu, que ja no és el mateix. El
76, caloret, 76. No hauria fet.
Sí, la Rita Barberà. Li agradaven molt els bolsos. Tenia una col·lecció de bolsos que, com aquella de
Sabates... Eren regals, no?
Tot eren regals.
Veus?
Tot eren regals,
clar.
Sí. Bé, també felicitem un també gran esportista.
I tant.
Però grandiós esportista. Estem parlant de Mikel Indurain, que avui fa 60 anys.
60 anys.
Guanyador del Tour de França durant 5 anys consecutius.
Déu-n'hi-do,
5 consecutius. 5 i del Giro d'Itàlia en dues ocasions. I un dels ciclistes més destacats i importants de la història del ciclisme. També felicitem, i de veritat que ens alegrem de fer-ho, el gran Sergi Busquets, un dels jugadors...
On el tenim?
El tenim a Miami.
També, amb tota la colla.
Amb tota la colla pessigolla.
De Ciutat Badia,
De Ciutat Badia. I el fill del Busquets, el porter del Barça.
Sí.
El tenim a Ciutat... Vull dir, el tenim a Miami amb el Messi, amb el Jordi Alba... No. Amb tota la colla.
Que vam passar la mare de bé.
Home, tu imagina.
A part de jugar a futbol.
Tu imagina't.
I un altre futbolista. Aquest no sé si li agrada més el golf que la pilota.
Li agrada el
golf. De futbol, vull dir.
Li agrada molt el golf.
Gareth Bale.
Gareth Bale, sí senyora. I acabarem felicitant també a un senyor que es diu Anton Álvarez, que potser els dic, oh, felicitats, Anton Álvarez. Qui és?
Dejaste de querer cuando menos lo esperaba.
Tangana.
Sé Tangana.
No Palangana, eh? No,
no home, no.
Tangana.
Molt bé, ens deixava el 1989 Herbert von Karajan, director d'orquestra austríac, un dels més reconeguts al llarg de la història dels directors d'orquestra, artista discogràfic de música clàssica...
Atenció aquí, eh?
Bueno, és que és el que més ha venut en tot el temps, eh?
I tant.
Sobretot és conegut per haver estat el director titular de l'Orquestra Filarmònica de Berlín durant 35 anys, del 54 fins que ens deixava el 89, eh? Mm-hmm.
I també avui fa anys que ens va deixar un gran exfutbolista i entrenador espanyol. Ens deixava un dia com avui del 90, Miguel Muñoz.
Ah, sí.
El Miguel Muñoz, entrenador, sí. I exfutbolista. Bé, bàsicament conegut per entrenar el Real Madrid. Amb el Real Madrid crec que va guanyar 9 lligues, aquest home. També va entrenar la selecció espanyola i atenció perquè va ser el primer capità que va aixecar la Copa d'Europa, com també el primer en guanyar-la com a jugador i entrenador. O sigui que... Bon personatge del món del futbol. I ens n'anem cap a Cuba.
Soy dulce como el melao. Alegre como el tambor.
Celia Cruz.
Hombre.
Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso.
Déu-n'hi-do, eh? En riu-te'n d'aquest que es diu Areny Plandolit i no sé què més. Però aquest és més llarg, això.
Una de les cantants de salsa més famoses, 23 discos d'or, internacionalment se la coneixia com la reina de la salsa o la guarachera de Cuba.
23 discos d'or, eh?
Sí, sí.
Que es diu aviat, eh? Bé, i ara recordarem també la mort del 2004 de Charles William Sweeney. I aquest, direu, qui és aquest home?
Doncs un oficial de les forces aèries de l'exèrcit dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial i el pilot que va fer volar Boxcar, portant la bomba atòmica Fat Man a la ciutat japonesa de Nagasaki l'agost, el 9 d'agost del 1945.
Efectivament. Bé, i ara un record molt especial perquè a més me l'estimava molt, bon amic, i sempre el tindré sempre present. Parlo del Josep Maria Gay de Liébana. Ens deixava un dia com avui del 2021, aquest economista, i un dels pioners en fer anàlisi econòmic dels mitjans de comunicació. Gran aficionat al espanyol, gran perico, un perico tremendo, i que ens deixava un dia, com dic, com avui del 2021.
Fa 3 anys.
Sí, no fa gaire, fa 3 anys. Va morir a causa d'un càncer de ronyó. Hi ha una cosa que així era el Josep Maria, no? El mateix dia que es va morir, va firmar la columna a l'Economista, titulada Què fue del 2020, i va intervindre en el programa del Carlos Herrera, Herrera en Cope. Encara va el mateix dia, parlant, ell feia una secció que es deia La mirada econòmica i parlava de la recuperació econòmica de la pandèmia de la Covid-19. Però això el mateix dia que el Josep Maria Gay de Liébana ens deixava.
I fa un any just que ens deixava la Jane Birkin, aquesta cantant i actriu britànica, encara que va estar sempre a França, tota la seva carrera va estar a França. La seva cançó més coneguda és la que va fer amb duet amb Serge Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus. Havia nascut a Londres el 1946 la Jane Birkin. Doncs vol repassar... Són 2:15 ja, eh?
Sí, anem ràpidament a... més o menys Mira, si et sembla, començo pel Bon Dia, que diu que els fons de jubilació tanca el primer semestre amb volums històrics. El 30 de juny la cartera doncs ascendia a 1.737.066 milions d'euros amb una rendibilitat del 3,14%. Uh-huh. Està força, força bé. També que el Gabriel Ubach, el secretari de l'USDA, doncs, que critica que es desconeix el salari mitjà per 40 hores, fa una crítica sobre aquest tema. També que l'aeroport rep fins a 8.828 sí. passatgers el primer semestre, val? No està gens malament. I res, i ens, també amb fotografia d'aquesta autèntica, diuen, joia colombiana, joia cafetera, com diu el titular del Bon Dia, per ascendir el Morabanc que ha fitxat aquest jugador.
Molt bé, destaquem del poble andorrà que la policia deté una dona acusada per fiscalia d'estafa i que Montaner va explicar el per què s'hauria de despenalitzar el cannabis medicinal. També aquestes temperatures superiors als 35 graus a partir de dijous. Atenció, eh? Atenció. I si ens n'anem a l'altaveu, també ens parla d'una detenció. En aquest cas, una empleada d'una clínica odontològica que ha estat més de 5 anys generant esporàdicament els falsos tractaments, causant un perjudici global de més de 18.000 euros, fins que aquest dilluns ha estat detinguda. Simulava intervencions bucals per estafar la CAS i les mútues privades. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí. Bé, també, bueno, el tema del Bon Dia més destacat és que el govern està revisant els criteris per otorgar pensions d'invalidesa. També que a punt per obrir el nou tram per vianants a Carlemany, a l'aparcament, a més, que també s'hi està fent comunal, a la plaça de l'Església, estarà enllestit a finals de setembre, però el tram de Carlemany, doncs, pràcticament, em sembla que s'obre la setmana que ve. O sigui que la mar de bé, no? Després també el fiscal vol 10 anys de presó per la cambrera de la droga. I ahir sí, havia Consell General i es veu que la gestió del cannabis terapèutic doncs, va tensionar el debat entre els grups parlamentaris, els uns i els altres. I també dir que la Unió Esportiva Santa Coloma juga avui i ha de remuntar per poder seguir vius a Europa. En aquest cas, doncs, serà avui a partir de 4:45 de la tarda que jugarà i intentarà doncs superar aquest partit que té amb el Balcani Kosovar, que bueno, aviam si poden capgirar el marcador, que van perdre per 1-2, quan va ser un partit d'aquells que es mereixien guanyar, però bueno, el futbol té aquestes coses, no? I també parlen doncs, aquest, que no havia dit el nom, Juan de Fuentes, que arriba al Futbol Club Andorra, aquest jugador, que a veure si dona gols a l'Andorra.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrer Furt t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la fruiteria. Préssec vermell a només 2,59 € al quilo. Síndria ratllada a només 99 cèntims al quilo. I préssec groc a només 2,59 € al quilo. I ara financem les teves compres d'electrònica, moda i parament de la llar en 3, 6, 12 o 24 mesos. Consulta les condicions als nostres venedors. Vine a Andorra 2000 Carrer Furt i comença a estalviar. 100% preus baixos.
Andorra. A l'estiu, les nits són d'aventura. A les nits obertes d'Ordino.
Aquest dimecres 17, Guillem Pérez. Un músic inquiet i eclèctic. A les 9 de la nit, a l'aparcament de Llors.
Dimecres musicals. Les nits obertes d'Ordino. Passeu sense trucar.
amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Molt bé, doncs anem a saludar, com sempre,
el Joan Marc.
Joan Marc. Què tal, Joan Marc? Bon dia.
Hola, bon dia.
És Andorra, Gibraltar és Andorra.
Bueno.
Ai, senyor.
Bueno.
Bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do.
Veig animat, eh?
Deixeu aquí en plena celebració.
Sí. Cara dura, la rua?
Sí, bueno, no sé. Sí. Fa temps que us he perdut de vista.
Ja. Mare meva.
Bueno, és que això ho deia el Joan Marc perquè una de les...
Sí.
Bueno, shows que es van muntar va ser al voltant de... d'aquesta història de que Gibraltar és espanyol, no? Vull dir...
Sí, ara sembla que la Gibraltar no us ha agradat massa i hem fet una queixa a la UEFA, formal.
Ah, sí? Bueno, clar, és que amb això... A veure, mira, avui ho comentava amb la Candela, no? Ja es podria acabar el cuento de Gibraltar i el podrien donar, no? Ja d'una punyetera vegada, tu.
Hi ha negociacions obertes ara mateix.
Que sí, no? Home, és que ja està... El que passa és que potser els de Gibraltar...
No volen.
Això és una altra història.
Van ser britànics, oi?
Sí, no?
Va ser una de les promeses de Pedro Sánchez a les darreres eleccions i em sembla que hi ha negociacions obertes des de fa... Pues un any, que estan al poder, bueno, que van guanyar les eleccions.
Escolta, mira tu, el César, lo que és del César, i a Dios, lo que és de Dios. Lo que no pot ser és que encara hi hagin països que tinguin...
Però si n'hi ha molts, encara.
Sí, bueno, però dius, escolta, ja està bé.
Com a wealth i tot això.
Sí, vull dir... No em diràs que no té cachondeo, que ara és el rei Carles III d'Anglaterra, no? Però, hòstia, que sigui el rei d'Austràlia, és que també és que hi ha veritat, jo...
Sí.
Que són aquelles coses que dius, bueno, ja s'haurien d'acabar. Ja,
I de Canadà, també.
I de Canadà, també. Sí, tens raó.
Els països aquests ho han elegit, també.
Sí, no.
Austràlia va votar una Constitució i va elegir seguir amb el rei.
Sí.
Nova Zelanda, igual que Canadà. Tots aquests continuen.
Bueno, com a mínim Andorra és d'Andorra, no?
De moment, no?
De moment, eh?
I dels dos coprínceps.
Ara en tindrem un de nou, Joan Marc.
Que no.
Sí, ja ho sé, ja.
Bueno, quan se jubili... No, neixeran tots dos, eh?
No,
només
ja
s'ha de jubilar un.
Ara és...
Conjunto.
Això, conjunto. Sí. I, bueno, vull dir, tindrem copríncep nou.
Sí. Va. Bueno, ja tocava, eh? Perquè el copríncep actual farà 75 anys d'aquí...
Poc.
4 dies,
el juliol, no?
El
24 de juliol, em sembla.
Sí.
Doncs altra. Anem. Cap on anem, Joan Marc? A la Xina?
Anem a fer una mica de balanç.
Sí, no, la setmana passada us deia que l'Ariane 6 despegava dimarts a la nit.
Sí, va bé.
Sí. I va anar bé.
Va anar bé.
Sortir puntual. Va anar tot gairebé perfecte, menys... una petita fallada que va tindre el propulsor del segon pis, o de la segona etapa, que es diu que ha estat desenvolupat especialment per l'Ariane 6, que és el Vinci, i que té la característica molt especial de ser el primer propulsor que es pot apagar i tornar a encendre. Això, fins ara els coets, els propulsors se'ns esdeien, cremaven tot el carburant
i s'ha
acabat.
I s'ha acabat el bròquil.
Doncs aquest s'encén i s'apaga i això permet posar satèl·lits a diferents altituds d'òrbita i va perfecte, per exemple, per llançar aquest, el que en diuen els clústers aquests de satèl·lits, com els del senyor Elon Musk, però l'Ariane 6 no llançarà els de Elon Musk, evidentment, perquè
no,
ja té un propi coet,
sinó
que llançarà els del senyor Jeff Bezos.
Amigo!
Que també vol fer el mateix que l'Elon Musk, que aquests clústers de satèl·lits, que li serviran per donar o per dirigir tots els seus drons d'Amazon que ens portaran les cosetes a casa i així passarà de tenir gent contractada per fer-ho.
Doncs mira, avui precisament parlàvem del Bezos, que el 95 va començar
amb
l'Amazon.
Amb
total per vendre per internet i mira en el que s'ha convertit tot això.
Sí, i tant. impressionant.
Impressionant.
El qui va comprar accions d'Amazon quan van sortir, pues,
imagina't.
Va estar més ric.
Pues sí.
Com el senyor Bezos.
Pues sí.
Doncs sí, el Vinci es va encendre i apagar un parell de cops, a la tercera ja no va funcionar. Això va fer que hi va haver un parell de satèl·lits que portava que no van sortir correctament, però la majoria sí que van anar bé.
Mm.
Una petita fallada que hauran d'acabar de veure com resol Ariane Espace, això.
Mm.
Però vaja, tot la resta va anar perfectament bé. Recordem que el primer vol de l'Ariane 5, el seu predecessor,
sí.
va acabar explotant.
Sí.
Ha sigut un gran pas, que el primer vol d'un nou coet sempre és una incògnita, i aquest ha funcionat perfectament. I doncs el mes d'octubre em sembla que hi ha el pròxim llançament, i l'any que ve ja n'hi ha 8 o 9, o potser n'hi haurà més, perquè si la gent veu que això funciona, evidentment s'hi apuntarà.
Serà un no parar.
Serà un no parar, no, sí. En poden fer 12 a l'any.
Ja està bé que s'acoti, eh?
Quan hi ha 8 és que ja ho tenen gairebé tot ple.
Ja.
Sí.
Una pregunta.
Ha servit.
Aquell parell, on estan? Encara estan...
Encara estan allà dalt? Sí, no?
On ja, doncs, ja fa 15 dies, no?
Sí.
Sí, no, i ara us hi fan fer entrevistes i van dient que no estan preocupats ni res.
Mira.
Però a finals de mes us hi acaben...
Els que viures?
Els que viures, sí. Haurà de vindre el senyor Andorra 2000.
Andorra 2000.
El City Sherpa hi anirà.
El City Sherpa.
Amb City Sherpa, sí.
Amb City Sherpa.
Oi?
D'on són aquest parell que hi ha per allà dalt?
Són dos americans que estan a l'Estació Espacial Internacional, una dona i un home, que són veterans ja dels vols espacials i que Boeing havia elegit justament perquè eren veterans.
Mm.
Però en l'última entrevista és preocupant el que expliquen, perquè es veu que van notar una fallada notable de la potència i se les van veure i desitjar per arribar fins a l'Estació Espacial Internacional.
Quina por, noi.
Bueno, a veure, una altra cosa, Joan Marc, els xinos han vist Armageddon, no?
Els xinos han vist Armageddon i sobretot han vist que els americans van aconseguir fa 2 anys desviar un asteroide a la seva missió d'art i ells ni cortos ni perezosos, com diuen, han dit que faran el mateix.
Això mateix.
I que el 2030 llançaran una missió que impactarà contra un petit asteroide de 30 metres, encara no està clar quin faran, quin utilitzaran, i que volen fer el mateix per veure si realment ells també obtenen els mateixos resultats que el DART. Es veu que la missió ja estava prevista abans que la missió DART tingués èxit i no han volgut canviar els seus plans. Els xinesos, com els americans, saben que un dia o un altre hi haurà alguna cosa que ens arribarà directes cap a nosaltres i volen estar preparats. Que si els americans tenen aquest tipus de tecnologia, ells també la faran i, com sempre, intentaran copiar i fer-ho millor que no pas ho han fet els americans.
És el seu estil, no? Tenen la mà trencada.
Recordem també que l'Agència Espacial Europea, al mes de setembre, té de llançar la sonda ERA, que en principi anirà cap a l'asteroide que va desviar el DART, i que anirà a veure i a agafar imatges i a mesurar tota la desviació que va provocar el DART. Que hi ha força interès darrerament per aquesta tecnologia.
Mm-hmm.
No sé si és que ells saben alguna cosa que nosaltres no sabem. Jo almenys no tinc cap notícia de que tinguem res que ens vingui cap a nosaltres, però tothom s'està preparant.
Molt bé. I després ara parlem d'un tema. A mi aquest tema em fa també molta gràcia, perquè abans ho comentàvem amb la Candela, que avui fa 55 anys del llançament de l'Apollo 11.
Sí.
I ens deia la Candela, perquè bueno, era una de les coses que es comentaven molt, que tot allò era una pantomima i que no...
Jo ho vaig sentir.
Sí, com la pantomima del Trump, diuen, també,
que
no?
Que també.
Algú m'ha d'explicar... A mi m'ha d'explicar algú com és que hi foten els franctiradors a totes les terrasses o els terrats de les cases que hi havien per allà, i que envoltaven on s'estava fent o s'estava celebrant aquest míting de Donald Trump, i en canvi la que hi ha pràcticament davant, vull dir, la deixen sense ningú, vull dir, són aquelles coses que no acabes d'entendre massa clar, no?
Però vaja, no especularé sobre això, perquè...
No, però bueno.
No vull crear un incident internacional.
No. Però no et sembla raro, no?, que ho cobreixin tot més justament el que estava...
Jo a vegades penso, és un muntatge.
Més ben situat,
no?, per autobombo.
Sí, no ho sé.
Bueno, potser es pensaven que era un d'ells, el que hi havia allà dalt.
Ah, vale. Molt bé.
A veure, continuem.
Doncs aviam, el misteri de l'Apolo 11, Joan Marc.
Que li vagin a dir al senyor Edwin Buzz Aldrin,
sí,
que encara és entre nosaltres, amb els seus 94 anys,
que tot allò
va ser un muntatge.
No seré jo.
No. A més, el senyor Aldrin es veu que no té massa bon humor amb això.
Durant
anys i anys ho ha estat patint.
Clar.
I avui en dia ja no aguanta massa.
Ja.
Però... No, evidentment, sí que els astronautes van l'Apolo 11 va anar a la Lluna i els dos astronautes, Neil Armstrong i Buzz Aldrin, van ser els dos primers que van caminar sobre la Lluna.
Sí.
Van sortir justament un 16 de juliol, com ho heu dit abans, a les 3 de la tarda, hora d'aquí a Andorra, i 4 dies més tard, el 20 de juliol, arribaven a la Lluna, bueno, 20 de juliol, hora dels Estats Units, 21 de juliol, hora d'Andorra. La diferència va ser d'hores, va fer que aquí és el 21 de juliol i allà és el dia 20. Però els tres astronautes que van sortir amb l'Apolo 11 no eren els que havien de sortir originalment a l'Apolo 11. Poca gent ho sap.
Sí.
En realitat, el Michael Collins, que era el pilot del mòdul de comandament, que és el que no va...
No va trepitjar la Lluna, vaja.
No va trepitjar la Lluna, sinó que va estar donant voltes buscant el LEM i que no va arribar a veure mai on havien aterrat els seus companys. Des de Houston li deien, busca'l, i no va arribar a veure'l.
No el va trobar.
Doncs el Michael Collins no havia d'anar en aquesta missió d'Apolo 11, havia de ser el Jim Lovell. I sabeu qui era el Jim Lovell?
Bueno, aquest era un astronauta molt famós, no?
Un astronauta molt famós perquè va ser després el comandant de l'Apolo 13.
Exacte.
El famós Tom Hanks. No?
Tom Hanks, exacte.
A la pel·lícula.
Exacte, que també es va quedar amb les ganes de trepitjar la Lluna.
Sí, es va quedar amb les ganes de trepitjar la Lluna, però és que ja s'hagués quedat amb les ganes de trepitjar la Lluna perquè tenia de ser el pilot del mòdul de comandament, en lloc del Michael Collins.
Sí.
Però el Michael Collins... A veure, hi va haver un canvi entre els equipatges de l'Apolo 8 i de l'Apolo 9 per qüestions de fabricació de les cabines, dels mòduls, de les naus.
Sí.
I el Michael Collins es va canviar el lloc amb el Jim Lovell perquè li va tindre un problema amb les seves cames, de tindre un problema físic, i es van canviar els llocs. I doncs el Michael Lovell va passar a pilotar l'Apolo 8, i va donar la volta a la Lluna amb l'Apolo 8, el Jim Lovell, i el Michael Collins es va tindre de quedar a terra. Però en el seu lloc va passar a ser la tripulació reemplaçant de l'Apolo 8, en el qual hi havia l'Armstrong i l'Aldrin. I en la rotació de tripulacions, la reemplaçant de l'Apolo 8 va passar a ser la titular de l'Apolo 11. I és per això que al final hi van anar aquests tres. En la tripulació reserva hi havia justament el Jim Lovell com a comandant, i que també va fer d'interlocutor amb la tripulació que està a l'Apolo 11, amb el control de Houston. I se'l sent en algunes de les comunicacions, en el Jim Lovell se'l sent com parla amb la tripulació de l'Apolo 11. I, bueno, hi ha diverses anècdotes que són interessants amb això de l'Apollo 11. Per exemple, l'insígnia de l'Apollo 11, que es veu una àguila calba, que és l'animal nacional, la flota nacional dels Estats Units, amb una branca d'oliva entre les seves
el bec,
a la superfície de la Lluna. Això ho va dissenyar el Michael Collins, el pilot del mòdul, però ho va dissenyar també que la Terra està il·luminada per la dreta i la Lluna la veus il·luminada per l'esquerra. Mm. Que es va equivocar en el seu disseny. Està mal fet. Després no ho van corregir per això. Després, moltes coses que no se sap, per exemple, és que els astronautes van deixar moltes coses en la Lluna, a part dels instruments científics que van deixar en la Lluna. Els astronautes hi van deixar les botes, hi van deixar la càmera Hasselblad que van utilitzar per fer les fotos. I van deixar els packs que tenien en la seva esquena, que els permetien mantenir la temperatura del seu tratge quan estaven a la superfície de la Lluna. Uh-huh. Tot això ho van treure del mòdul lunar per alleugerir-lo en el moment de despegar cap al mòdul de comandament que us estava esperant en òrbita. És a dir, tot de basura que van deixar ahir a la superfície de la Lluna. Una altra cosa que no se sap és que també van deixar-hi un pack de memorabilia, de coses que s'havien endut i que volien deixar a la superfície de la Lluna, entre els quals hi havia l'insigne de l'Apollo 1. L'Apollo 1 va ser la primera missió que no va despegar mai, que no havia de despegar mai des de Florida, des de Cap Canaveral, però que en el moment de fer les proves hi va haver un incendi i va morir la tripulació de l'Apollo 1 a dintre de la cabina, perquè hi va haver un curt circuit i que la cabina estava plena d'oxigen o amb molt oxigen a la seva atmosfera, va cremar de seguida i els tres astronautes que estaven a dintre de la cabina de l'Apollo 1 durant aquestes proves
van morir allà, no?
Van morir cremats. No hi van poder fer res. Eren el Roger Chaffee, el Gus Grissom i l'Edward White. També hi havia dos medalles d'astronautes soviètics, el Vladimir Komarov i el Yuri Gagarin, que havien mort el 67 i el 68, i també un disc amb missatges de bona voluntat dels presidents Eisenhower, Kennedy, Johnson i Nixon. I també una llista dels responsables de la NASA i del Senat i de la Càmera de Representants que havien financiat el programa Apollo.
Déu-n'hi-do.
Bueno, una altra cosa, per què es va aterrar al Mar de la Tranquil·litat? Es va aterrar al Mar de la Tranquil·litat perquè era un lloc on el sol començava a aixecar-se a l'horitzó, era l'alba llunar, i doncs no feia la temperatura que hauria de fer si el sol hagués estat a dalt de tot, que és uns 130 graus centígrads, i com que no volien que els astronautes s'abrasessin, van triar aquest lloc que seria el lloc que hi hauria una temperatura una miqueta
més baixeta,
amable,
no? Més amable, esclar. Molt bé, doncs...
En total s'hi van estar unes 17 hores a la superfície lunar, fins i tot hi van fer una siesta de 7 hores.
Ah, mira.
Està podien haver fet una barbacoa, no?, que són tan aficionats els americans.
Sí, no, però no els hi van voler deixar més perquè, clar, era un primer i no se sabia...
No, esclar.
Com respondrien els tratges i tot plegat,
Doncs, Joan Marc, ens trobem la setmana que ve i fem així una miqueta del que podem... veure a l'univers aquest estiu, vale? Vinga, gràcies, una abraçada.
Adéu, Joan Marc.
Adéu, moltes gràcies.
Adéu.
Arribem a la 1.
Tornem a les 7.
I tant que
sí. Adéu-siau.